Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, un altre dia, salonins i salonines. Avui repetim convidat, com vam fer la setmana passada amb en Bernat, que va venir per segon cop, però avui repetim un convidat que va venir abans de Nadal. És en Pepus.
Hola, Ernest.
Bona nit.
Ja hi tornem a ser.
Ja hi tornem a ser. Amb en Pepus vam aprofitar per parlar amb ell de lo que era una mica història de Sant Celoni. Si recordem, una mica vam estar parlant de lo que eren els inicis amb la rectoria vella. Vam estar parlant del nostre famós Soler de Vilardell, del pont trencat, dels esgrafiats de l'església, i avui, ara ho estàvem comentant una mica abans de començar, parlarem així...
Farem el que podrem.
Sobre tot el que va ser industrialització a Sant Celoni, perquè és superimportant, i a partir d'aquí anirem tirant endavant, i el que vagi sortint, no?
Arribarem fins on arribem, a res.
Exacte, i com t'he dit, si hem de fer un tercer programa, el farem.
Bueno, aquí... no se m'esveris.
No ens esverem.
No se m'esveris, que...
Doncs per on podríem començar a parlar?
Mira...
Temes d'indústria.
Bueno, temes d'indústria. De fet, Sant Celoni, per la seva situació, està entremig de dues muntanyes o dos massissos molt importants, el Montseny, que és la muntanya de dalt, i el Montnegre, que és la muntanya de baix, doncs té una tradició d'aprofitament dels recursos naturals de la zona. També vam parlar l'altre dia de la importància del mercat a Sant Celoni. Sant Celoni neix una mica per donar servei a tota aquesta gent que viu en la comarca. O sigui, hi havia els ferrers que donaven servei en els que feien el transport amb els cavalls, hi havia gent que construïa carros, hi havia els que feien els teixits, els sastres, els sabaters... Doncs tota aquesta sèrie d'oficis, els hostalers, doncs anaven donant servei a tota la gent que vivia en la comarca, a la muntanya. I aquesta gent, els dimecres... i en algunes èpoques també, segons es diu, els dissabtes, doncs venien a Sant Celoni a proveir-se i a fer intercanvi de productes. Uns portaven els ous i els canviaven, venien els ous les mestresses i amb els diners que feien de vendre els ous les pageses, doncs igual es compraven un vestit, un davantal, una roba per fer no sé què, unes sabates que necessitaven, i així ens anaven fent. Llavors, per tant, Sant Celoni una mica fa de centre de serveis, que és una mica el que és ara també, de tota aquesta zona. El que passa que en aquella època aquesta zona estava molt poblada, perquè tots aquests pobles de pagès i totes les masies, doncs hi vivia molta gent. En aquesta època també és quan la riquesa forestal era molt important, el que era el producte dels boscos, tallar els arbres, fer llenya, fer carbó, produir fusta doncs, per fer portes, per fer finestres, per fer vigues... Bé, abans, com no hi havia el plàstic, ara amb el plàstic ja ho solucionem tot,
Ara està tot... Amb el plàstic.
Amb el plàstic i l'alumini ho tenim tot solucionat.
Exacte.
Però abans, antigament, doncs, la fusta era bàsica per tot això. Llavors, des de fer un habitatge, des de fer una casa, un lloc per viure, fins a poder-se escalfar o escalfar el menjar, fer el menjar. Per tant, en aquesta època, doncs, tota la producció de fusta que es feia en el Montseny i el Montnegre doncs, era molt important. I en el segle XIX, per exemple, va arribar a tenir una importància extraordinària de manera que moltes cases de pagès, en aquella època, en el segle XIX, estem parlant de 1850, 1860, doncs, o 1870 fins i tot, es van enriquir molt i van reconstruir la seva casa amb un estil, diguem-ne, doncs, com dels indianos, amb uns edificis grans, amb moltes arcades i uns edificis molt espectaculars. Molts edificis es van reconstruir, diguem-ne, cap a mitjans, finals del segle XIX, amb aquest estil, aprofitant aquesta bonança. Bona part d'aquesta bonança era per culpa d'un arbre molt especial, el suro. En aquella època, en aquella època, des dels inicis, des de que es formen les ampolles de vidre, per poder tancar una ampolla de vidre i que quedés hermètica, que no pogués sortir el suc que hi havia dintre, que quedés ben tapada, doncs es havien buscat diferents materials. I el que anava més bé i garantia doncs, que no sortís el líquid era el tap de suro. O sigui, amb la pell, amb l'escorça, amb la pell del suro, retallada de forma rodona, doncs feien el tap. Els taps de suro eren imprescindibles. O sigui, no es podia... Bueno, totes les ampolles que hi havia, les ampolles de vi, qualsevol tipus d'ampolla, s'havia de tapar amb un tap de suro, perquè és que no hi havia cap més tipus de tap.
Això de quina època estem parlant, aproximadament?
Mira, estem parlant des de que es creen les ampolles de vidre, vull dir, no només suro d'aquí al Montseny i al Montnegre, però des de que es creen les ampolles de vidre fins al segle XX, fins al segle XX, fins al 1914 o una cosa així, el suro va ser imprescindible per poder tapar les ampolles. Les ampolles, els pots, les ampolletes de medicina, les ampolletes de medicaments, de xarops, tot això es tapava amb taps de suro. Per tant, el suro era un element que era imprescindible i, a més, molt apreciat en tots els sentits, i sobretot amb el sentit econòmic. Deien que a la zona on es produïa els suros, els propietaris que tenien doncs, sureres importants, doncs aquesta gent, doncs, evidentment, podien viure molt i molt bé. Però és que fins i tot els tapers, que eren la gent que treballava el suro, aquesta gent eren els, diguem-ne, que eren els operaris més ben pagats, però amb diferència de qualsevol altre ofici. I aquí a Sant Celoni vam tenir, doncs, en el segle XIX, el tombant entre el segle XIX i els començaments del XX, doncs vam tenir la sort de que hi va florir aquesta indústria de producció dels taps i d'aprofitament del suro. L'aprofitament del suro ja es feia anteriorment, perquè és una tradició que ve de molt lluny, però aquí encara no hi havia tallers per fer taps, sinó que els tallers de fer taps eren en la zona surera per excel·lència d'aquí a Catalunya, que era la zona de Cassà de la Selva i Palafrugell. Llavors, la gent de per aquí, de Sant Celoni, d'Arenys de Munt, tota aquesta zona de Vallgorguina, de cop van adonar-se doncs, que els suros que produïen els seus boscos se n'anaven tots cap allà dalt, perquè els de Cassà i els de Palafrugell i aquella zona doncs, feien els taps, i aquesta gent eren rics i rics i rics. I llavors és l'únic que feien era pelar el suro, obrir-lo i guardar-lo doncs, per vendre'l a aquesta gent. Llavors, al final, van començar a aprendre, doncs, alguns de per aquí van anar en els tallers d'allà, van aprendre a fer taps, tallar, perquè era una cosa molt, molt delicada, molt entretinguda, perquè s'havia de fer amb uns ganivets que tallaven molt, per tant, era perillosa de poder-te tallar i tal i qual, i havies de tenir una certa pràctica, perquè no hi havia gaires màquines, sinó que això es feia una cosa molt manual. I llavors, quan en van aprendre, doncs van obrir els seus tallers aquí. I aquí a Sant Celoni van haver-hi tres tallers molt importants en la seva època. El de Cal Menut, que era en el carrer Joaquim Sagnier, era la família Valls, era el carrer on ara hi ha el Dia, per entendre'ns, a davant del Dia, doncs, aquelles cases que hi ha ara, doncs allà hi havia aquesta fàbrica de taps, i és on hi tenien el magatzem o els horts i el lloc de treball en la zona on després, més endavant, hi va haver-hi un cinema, que ara hi ha uns pisos. No sé si te'n recordes a tu. Bé, doncs Cal Menut era una d'aquestes fàbriques importantíssimes a principis de segle. L'altra fàbrica era la del Sivina, la de la família Sivina, que era aquesta fàbrica, eren aquí a la carretera Vella, aproximadament on hi havia hagut la primera botiga de la copisteria Arco, però més o menys per allà, per aquell entorn, les cases de Can Sivina i de Can Borrull, i en aquests tallers doncs, bueno, hi devien treballar doncs, de l'ordre de les 20 i alguna persones, treballant en allà produint taps i carracs, però a més doncs, tenien els buscarols que anaven a buscar el suro i tot tot això. I llavors una altra fàbrica important també que hi va haver-hi va ser la de Can Xarando, que Can Xarando és al final del carrer Major, mira, tocant a la torre de Calaimar, al voltant de la torre de la Muralla, Doncs en aquella casa d'allà que se'n diu a Can Xarando, doncs en allà també hi havia una empresa molt important. Aquests eren els principals, però hi havia moltes, moltes altres fabriquetes o petits tallers que la gent es dedicaven a això. El suro, de totes maneres, va tenir un floreixement important, una etapa d'auge important, però amb la guerra del 14 va tenir una crisi. I és que hi va haver-hi la guerra, per tant, el que eren les exportacions de suro, perquè els hi demanaven... El suro s'exportava molt a França per fer el xampany.
Exacte.
Evidentment, I era, doncs, bueno, que estava molt ben pagat i tot això perquè s'exportava molt. Doncs, clar, amb la guerra, Primera Guerra Mundial, doncs no hi va haver-hi tant... Totes aquestes exportacions van quedar tallades, no hi havia producció, i llavors per això doncs va anar començant la crisi, i a més, al mateix temps va aparèixer un altre tap, que era el tap d'Estrella. El tap de les begudes refrescants, de la Coca-Cola, i de les ampolles de vidre...
Les xapes, que li diuen.
Les xapes que nosaltres quan érem petits jugàvem al pati de la Salle, amb les xapes i tal. Doncs el tap Estrella es va inventar aleshores. Llavors, clar, amb el tap d'Estrella era una llauna doncs aixafada que feia pressió a l'ampolla i a la part de dins hi posaven una rotllaneta molt fina de suro. Per tant, amb una rotllaneta molt fina de suro, que ara ja ni és suro,
és
silicona o un tros de plàstic, un tros de cosa d'això, doncs ja tenien solucionat el fet de tapar pressió i que no sortís res d'allà. Llavors, a partir d'això doncs, va començar la crisi i, evidentment, doncs, tot la gran riquesa que hi havia al voltant de tots aquests tallers doncs va anar baixant. Una llàstima. Aquí, a més, ens vam despertar tard, perquè és una cosa que a la zona doncs, de l'Empordà, a Cassà de la Selva i Palafrugell, ja feia molts anys que s'hi dedicaven, i aquí, al cap de pocs anys, va durar decennis d'instal·lar aquests tallers, doncs és com va començar la crisi. De totes maneres, va tenir molta importància els tapers, perquè els tapers eren gent que tenien diners i que també tenien molt de lleure. Molt de lleure vol dir que tenien temps, tenien el seu treball, però tenien una jornada doncs, que, com que guanyaven força, podien també dedicar-se doncs, a coses del lleure. No? I llavors, amb els tapers doncs, van néixer doncs, les orquestres. Moltes de les orquestres, la Lira, els Paleros, aquestes orquestres que hi havia hagut a Sant Celoni, Primera que molts dels músics van venir justament de la zona empordanesa. O sigui, que ja eren tapers, per entendre'ns, I quan van arribar aquí a Sant Celoni, doncs van continuar el seu ofici, el de taper, i a més feien de músic, d'aquesta manera, doncs, d'això. I, això va ser una cosa que va anar molt bé, doncs, diguem-ne, en el poble. A part d'això, doncs, de les indústries tèxtils. Al començament van començar amb indústries que eren de talers manuals, o sigui que no eren talers... Eren talers que es movien manualment, anar apretant i amb els peus. D'aquestes indústries, aquí a Sant Celoni n'hi havia hagut dos o tres, una on ara hi ha les galeries de lo que havia sigut el cine de Can Marcó, el cine mundial, allà hi havia una fàbrica d'aquestes. I aquestes fàbriques van anar desapareguent a partir de 1907-1908 perquè van començar a venir fàbriques que ja tenien talers que es movien per electricitat o els primers que van venir van ser per movius per vapor. A Can Pàmies, l'antiga fàbrica de Can Pàmies, va ser la primera fàbrica tèxtil que hi va haver a Sant Celoni i la van fer just al costat de la Tordera perquè aprofitaven l'aigua de la Tordera per fer el vapor que movia els telers. Era una fàbrica molt gran. Al principi no es deia Can Pàmies. Els Pàmies ho van comprar-ho després, en els anys 30 o així. Però el 1907 o 1908, quan la van crear, doncs aquella fàbrica aprofitava l'aigua de la tordera, l'escalfaven i amb el vapor que produïen feien moure tots els telers de la fàbrica. I era una fàbrica grandiosa. I de la fàbrica aquesta, que se'n deia Can Gramunt, tothom en deia el vapor, perquè es movien els telers amb vapor.
Amb vapor, sí, exacte.
I a més, amb les fotos antigues és molt maco, perquè veus, bueno, molt maco, és impressionant, perquè veus una corrua de dones, sobretot dones, perquè les que treballaven bàsicament a les fàbriques de tèxtils eren dones, eren treballs no massa ben pagats, diguem-ne, mal pagats, molt mal pagats.
Amb baixa, amb condicions pèssimes.
Exacte,
segurament.
Amb unes condicions pèssimes, però bueno, el treball femení ha estat sempre, tradicionalment, molt mal pagat, i en aquestes fàbriques doncs, hi treballaven bàsicament dones, i els homes que hi treballaven doncs, feien o de contramestres, que eren els que sabien arreglar doncs, els telers, perquè els telers s'espatllaven molt i bueno, arreglaven el d'allò i feien les feines aquestes. Igual per cada 20 dones o 30 dones hi havia un home doncs, que era el contramestre que el vigilava els telers d'aquesta gent. Per tant, doncs, cap al 1907-1908, la primera fàbrica tèxtil, Can Gramunt, que quedava en aquella època molt apartada del poble. Ara ja la tenim al mig del poble.
Sí. Ara es podria considerar que està al mig.
Quasi ben al rovell del poble. Però en aquella època quedava molt, molt apartada. I d'aquella època és la xemeneia més petita de Can Pàmies o el vapor. A Can Pàmies la fàbrica es va enderrocar fa uns anys per construir-hi unes naus industrials en la zona on hi havia la fàbrica, i s'han conservat les dues xemeneies una mica en record d'aquest passat industrial de Can Pàmies o del vapor. Hi ha una xemeneia que és més prima i més petita, aquesta és la de 1907, i una altra de més gran, que aquesta ja la va construir el senyor Pàmies, que és dels anys 40 o 50, em sembla. Bé, tenim, doncs, els homes treballant de taper, ben vestits, bueno, treballant fi i guanyant molt. Les dones, doncs, comencen a treballar amb el tèxtil. Llavors, i en aquesta època, en els anys 10-20, comencen a fer-se també altres fàbriques tèxtils. Una d'elles seria on ara hi ha bueno, una és Can Palà, que és també una fàbrica que ara ja ha desaparegut, que era l'entrada del poble, i la van tirar a terra, doncs, per poder fer el segon pont de pas de sortida de Sant Celoni. I llavors, al costat mateix, hi ha una altra fàbrica, que és la fàbrica de Can Cardona, en diuen, o de Can Besnou, que és on ara hi ha la braseria a la llar.
Allà a l'entrada, gairebé.
Sí, a l'entrada del poble. Aquestes dues estaven pràcticament juntes, Estaven a tocar la una de l'altra, i bueno, de Can Bes, justament al menjador, doncs era la zona on hi havia doncs, els telers i totes aquestes històries. Llavors, una altra fàbrica d'aquestes era Can Bes, que era al costat mateix de l'Ateneu, hi havia una altra fàbrica. Bé, hi havien hagut diverses, i aquestes ja no funcionaven ni manuals ni amb vapor, sinó que ja funcionaven de manera elèctrica. Perquè l'electricitat aquí a Sant Celoni ja va arribar al 1908, i llavors a partir de 1908 es va anar generalitzant l'energia elèctrica com a font de moviment per fer anar els motors. Bàsicament les indústries aquestes són les que hi havien.
Les que van començar.
Que van començar. I llavors, en els anys 40, és quan comencen les indústries d'aprofitament dels recursos naturals de la zona, d'arbres, producció de carbó i carbonet, i en comencen a destilar productes químics, que és quan comença la forestal i quan comença la recissa. Llavors, aquestes dues indústries són, que ja comencen en els anys 40, seran pioneres en l'aprofitament doncs, això dels recursos naturals de la zona, la producció forestal, per treure'n productes químics, per entendre'ns. I llavors, més endavant, doncs, ja sortirà doncs, bueno, les altres fàbriques com la Manusa, que va ser la de producció de plàstics, que va començar en els anys 50 i pico, quasi a la vora dels 60, producció de plàstics, la Gibaudan, doncs, producció de perfumeria, etc, etc. Bueno, ja estem en els anys 50-60, és quan comença aquesta segona industrialització, que és la que farà que Sant Celoni creixi i que molta gent, doncs, que es dedicava, doncs, a treballar, doncs, al camp o al bosc o fer de paleta o coses així, doncs, es comenci a adaptar a la vida, doncs, d'una fàbrica, perquè, bueno, és una mica la vida moderna de la fàbrica, que tens un treball segur, que no depens de si fa bon temps o no fa mal temps, que les collites, que no sé què, que no sé quantos.
Exacte.
I bueno, és una mica com... Ara estem encara, diguem-ne, en els resultats d'aquesta època... d'aquí. Vaja, quin rotllo que t'he fotut,
no,
tio.
No, i mare tant que no, home, no.
Hosti, tant que sí,
no,
tant que
home,
sí.
Home, és que és interessant.
No, i tant.
Que la gent sàpiga, a més, el programa ja una mica l'essència ja és aquesta, de saber quins eren els inicis del poble, com va dir el poble, i al fi i al cap aquest programa va dedicat i va personalitzat a la gent d'aquí Sant Celoni.
Sí, no.
I tret de potser dues, tres persones... Tots els altres entrevistats han sigut gent de Sant Celoni, gent que ha viscut tota una vida o gent que ja directament ja ha nascut.
Sí.
Per tant, la idea, l'essència aquesta que jo volia treure quan vaig començar el programa era aquesta, de dir, anem a fer conèixer Sant Celoni a la gent de Sant Celoni.
A la gent de Sant Celoni. Jo penso que és molt satisfactori. O sigui, totes aquestes coses de buscar informació i tot això neix de la curiositat, moltes vegades veus una casa que, ostres, té una xemeneia, que aquesta xemeneia tan alta, que per què servia? Per què d'això? Bueno, i llavors vas veient, bueno, per exemple, la tèrmica, on ara hi ha l'arxiu, l'edifici de la tèrmica, també té, bueno, és un edifici peculiar, per entendre'ns, amb uns grans finestrals, però el que crida més l'atenció és que té com una mena de torre feta de pedra amb un element a sobre, diguem-ne un element. Era un dipòsit d'aigua, perquè la tèrmica era una fàbrica que produïa electricitat. I per això, doncs, necessitaven, doncs, aquest dipòsit amb aigua per produir l'electricitat. Es veu que diuen que tenien per produir-la, tenien un motor d'un submarí. Suposo que un submarí de la Primera Guerra Mundial que el devien aprofitar aquí per generar energia.
Ara que has dit això de Guerra Mundial, canviant de tema, com va passar Sant Celoni el que van ser les dues guerres mundials i la guerra civil?
Les guerres mundials...
Bé, tampoc a Espanya tampoc es van viure tant.
No.
Aquesta és la sort, per dir-ho així, de que a Catalunya i a Espanya, tant la primera com la segona guerra mundial, la segona veníem d'una guerra civil.
Exacte.
Nostra. O sigui, per tant, era molt...
Sí, sempre diuen que la guerra civil va ser com un camp de pràctiques, no?, per la segona guerra.
Exacte.
Mundial, per als bombardejos i per totes aquestes tàctiques. La nostra guerra civil, doncs, va servir per moltes coses en la guerra mundial i va ser una mica un dels elements que la va desencadenar. Les guerres mundials, penso que una afectació molt forta no van tenir aquí. A part de la crisi que hi va poder haver amb el que comentava dels taps, i en canvi, segurament el tèxtil, a causa de la guerra dels altres països, doncs va fer que un país neutral com el nostre, com l'estat espanyol, doncs tota la producció tèxtil catalana, bàsicament, fos molt apreciada i tingués una anés agafant importància, perquè, doncs, bueno, aquests països, doncs, no tenien producció i necessitaven teixit.
Exacte.
Encara que fos teixit, doncs, per fer uniformes i per fer llençols i d'això del llit. Vull dir que en aquest sentit va anar, diguem-ne, que bé. Llavors, la Guerra Civil aquella època, estem en una època, no sé si l'altre dia en vam parlar una mica, de la competència entre l'Ateneu i el Centre Popular. És
vam
possible.
Vam parlar de diferents competències, com era el triangle Sant Celoni, Palau, Sant Esteve, amb tot lo del mercat.
Amb tot lo del mercat, sí.
No, i vam parlar una mica, sí, de lo que era l'Ateneu i el
Centre Popular.
I el Centre Popular.
Doncs diguem-ne que al començaments del segle XX hi havia molta competència entre aquestes dues entitats, l'Ateneu i el Centre Popular. El Centre Popular és Ara ja costa, perquè al Centre Popular hi havia hagut una discoteca fins... Ara ja comença a fer molts anys que ja no hi és, però està a davant del bar musical aquell que hi ha a la carretera Vella. El 134...
El 136.
El 136.
El 136, que davant hi havia el... no em vull equivocar, no sé si era el Belfast.
Belfast, sí. Bé, ja he tingut molts noms a la discoteca aquesta, i dels últims que va tenir va ser Belfast. Doncs aquest local, que fa ara ja molt temps que està tancat, doncs era a la seu del Centre Popular. I l'altre era, bueno, a partir de l'any 23 va ser l'Ateneu, que és quan el van acabar de construir, però anteriorment, doncs, la gent aquesta que va construir l'Ateneu tenia el seu local al primer pis de lo que és l'Hotel Suís. No on ara hi ha el bar, sinó on en el primer pis, on hi ha les habitacions. Ja.
Per tant, estem parlant que d'aquí 9 anys, 9 o 10 anys, farà centenari l'Ateneu?
És clar, sí. Sí, sí, sí. L'Ateneu comença a funcionar el 23, amb la dictadura del Primo de Rivera. Va ser un començament i un catacloc que el van aturar, però sí, l'edifici va començar a funcionar l'any 23.
Doncs, sí, sí, exacte. L'anècdota aquesta.
Sí, sí, tenim el centenari molt a punt. I és això, l'Ateneu els hi va costar de fer, evidentment, perquè és un edifici molt gran i important per lo que era l'època i per la gent que podia arribar a viure a Sant Celoni, que en aquests anys doncs devia estar entre les 2.000 persones i les 3.000, no gaire més. I estem parlant no de tot un poble, sinó que d'una part d'aquest poble, o sigui, d'una societat que al final doncs, es decideix a construir un edifici important. Dintre dels promotors d'aquesta entitat, doncs, evidentment, doncs, hi havia aquesta gent més rica del poble, molta de la qual s'havia enriquit doncs, amb la producció de fusta, amb la comercialització de fusta, de tots aquests recursos que dèiem que ofereix la comarca. Bé, doncs els del Centre Popular i els de l'Ateneu eren rivals. En l'Ateneu hi havia gent, diguem-ne, com de dretes, però eren fidels a la Lliga. Diguem-ne que serien una mica com de Convergència ara, bueno, no crec...
De dretes però no extremes.
Exacte, bueno, de dretes però no extremes, sí, sí, sí. Sí, sí, seguien el lideratge de Cambó i tot això. I els del Centre Popular, tot i que segurament tenen un passat una mica més gloriós i més republicà, en aquesta època, a començaments del segle XX, doncs, es converteixen en seguidors més aviat gent de dretes i més aviat centralistes. Fent uns símils molt brutos, molt brutos, molt brutos, els del Centre Popular serien més aviat del PP i els de l'Ateneu serien més aviat, diguem-ne, de Convergència. Llavors, això van havent disputes entre ells i tal i qual, però sí que és veritat que a partir dels anys 16, diguem-ne que el Centre Popular va baixant i, en canvi, els de Cal Xerric o de l'Ateneu, perquè al començament, quan no hi havia l'edifici de l'Ateneu, aquesta gent que es trobaven al primer pis de l'Hotel Suís en deien a Cal Xerric, perquè hi havia un cafè i tal i qual, doncs aquesta gent anaven pujant, de manera que l'Ajuntament el tenien ells, que eren els que regien el poble, etc etc. Bé, amb aquestes arriba les eleccions del 1931. Les eleccions van ser unes eleccions municipals, però que van desencadenar, com bé sabeu, doncs, que aparegués la República. Unes eleccions que van fer doncs, que sortís a molts llocs doncs, un element nou, que era aquest element doncs, d'esquerres, que a molts pobles quasi bé no s'havia ni manifestat. No? I a partir d'aquella època, aquí a Sant Celoni, doncs surt una altra entitat. Tenim l'Ateneu, tenim el Centre Popular i comença el Casal Català Republicà. Que el Casal Català Republicà estava molt a la vora d'aquí, de Can Ramis, estava en el passatge de Sant Ramon, on ara hi ha el Cafè Clàssic,
el clàssic
Cafè,
sí, sí.
Doncs l'edifici de davant, per entendre's, l'edifici que fa cantonada, tot aquell edifici, hi havia un cafè i llavors una zona de ball i teatre, que era a la part de darrere, que era on estaven els del Casal Català Republicà. Els del Casal Català Republicà, doncs, qui eren? Doncs eren gent d'esquerres, catalanistes, aplegava doncs, gent d'Esquerra Republicana, socialistes, una mica aquest aspecte de gent doncs, que no estaven bé ni amb uns ni amb uns altres dels antics centres que hi havia. I amb gent que va sortir de l'Ateneu i gent que va sortir del Centre Popular, doncs es va formar el Casal Català Republicà. Bé, això era una mica per el que deies de la Guerra Civil aquí a Sant Celoni. Llavors, tenim aquests tres elements i aquí, a les eleccions que hi van havent, sempre guanyen no els d'esquerres, en les eleccions municipals, sinó els de l'Ateneu, els de la Lliga. Fins que, al final, doncs, amb la Guerra Civil, a partir del 36, del juliol de 36, doncs hi ha una revolució, hi ha una revolució general, i la gent d'esquerres, per mandat de la Generalitat i de l'Estat, doncs agafen els ajuntaments i són ells els que dirigeixen els ajuntaments. I, bueno, d'aquesta manera va ser. Llavors, bé, la gent doncs, de dretes, doncs, molts es van amagar, molts van fugir, alguns van marxar, i els que manaven en aquella època van ser la gent, diguem-ne, del Casal Català Republicà, que eren els que tenien el poder aleshores. La guerra aquí a Sant Celoni va ser dura, evidentment, perquè va ser dura a tot arreu, la guerra, i molt dura perquè era una guerra entre gent del mateix poble. Vull dir, hi havia enfrontaments entre unes famílies i unes altres de gent que s'havien conegut tota la vida. No era que tu anaves a competir o a enfrontar-te amb la gent d'un poble veí. No, és que hi havia enfrontaments entre gent...
Amb la mateixa gent.
Amb la mateixa gent, amb els veïns. I això és molt dur. Però el que sí que és veritat, i sort hi va haver-hi, és que no hi van haver-hi, sí que hi va haver-hi alguna mort violenta, n'hi van haver tres morts violentes, o quatre, però no, diguem-ne que no és dels llocs on hi va haver-hi més morts i més represàlies, perquè segurament els alcaldes, tant el que hi va haver-hi durant la Guerra Civil, que va ser en Francesc Missé, com el que hi va haver-hi després, l'any 39, que va ser en Josep Maria Riera Alfares, doncs van ser gent que van saber apaivagar tots aquests enfrontaments entre veïns i aquestes revenges, i van saber calmar una mica aquest esperit que hi podia haver-hi d'això. Llavors, en aquest sentit, diguem-ne que no va ser molt, molt sagnant, sí que va ser molt dura, molt dura, evidentment, perquè, clar, la gent va passar molta gana, es van morir al front d'aquí a Sant Celoni, se'n van morir un... Sant Celoni, estem parlant de Sant Celoni, amb la Batllòria, Olzinelles...
tot el que és el municipi.
Exacte, tot el terme municipal, una quarantena de persones, vull dir que també amb un poble doncs, de 2.000 o 3.000, de 3.000 habitants, la proporció tampoc no és petita. Però, bueno, vull dir que diguem-ne que va passar encara prou bé. I el que sí que és veritat és que la majoria de la gent que va estar en l'Ajuntament, la gent d'esquerres, tant d'Esquerra Republicana com del Partit Socialista, com de la CNT, com d'esquerres, doncs quan va començar, o sigui, quan va acabar la guerra, doncs aquesta gent doncs van marxar a l'exili, que és una mica amb aquestes coses que ara s'està fent de la memòria històrica. Ara s'està investigant tota aquesta època perquè no s'ha investigat mai i tampoc no la coneixem massa. Llavors, l'any passat que vam començar-ho a fer, doncs justament vam agafar el tema de l'exili i ha servit doncs per descobrir els itineraris de diversa gent, alguns d'ells, doncs, bueno, gent que havien estat a l'Ajuntament, a vegades gent que no, que van tenir, bueno, perquè es havien significat com a gent d'esquerres, era una època en què hi havia molta por, es van fer moltes barbaritats, tant al començament de la guerra l'any 36 com al final de la guerra l'any 39, es van fer moltes barbaritats, tant per part d'uns com per part d'uns altres, però, i per això llavors hi va haver-hi molta por i hi va haver-hi molta gent que va marxar cap a fora.
Molt bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, no, no, anem tirant i anem fent.
Molt bé.
Jo crec que ho podríem deixar aquí per avui. Et llenço la pregunta. Ho deixem aquí i ens veiem un tercer programa? Abans d'acabar la temporada, fem un altre. O creus que podríem explicar alguna cosa més passat ja, el que és... O sigui, ja més recent els dies de Sant Celoni. O potser tot el que són aquests des de postguerra civil fins a passant època de franquisme, monarquia a Espanya, fins a l'actual 2014... És com ho veiem? Hi ha molt, no, per explicar?
Hi ha molt per explicar. Hi ha moltes coses que ara ens falta perspectiva, també. Ara, jo penso que és interessant i és, per mi és un repte doncs, investigar doncs, amb coses d'aquest passat, encara que sigui un passat, a veure, no tan immediat, perquè estem parlant de coses de fa 75 anys, però sí que és un passat que, en termes històrics, és un passat de fa res. És un passat molt recent. En canvi, per tot l'altre, realment ens falta perspectiva per poder-ho veure, per poder-ho comprendre, i bueno, també penso que historiar totes aquestes coses, doncs, diguem-ne, d'uns temps doncs, tan ençà, tampoc no... Bueno, que molts els hem viscut i que hi ha molta gent que ho pot explicar-ho, no? Vull dir que pares que ho coneixen, àvies que ho coneixen, hi ha molta gent que ho pot explicar. Jo penso que amb això ja és interessant. Jo no ho sé. El que és la història del poble ens queda, evidentment, sempre ens quedarà molt per descobrir, i això és una sort.
La història tampoc s'acaba.
Exacte, no s'acaba mai, ni cap enrere, ni cap endavant, ni sempre té dreceres per poder agafar. I, a més, també moltes interpretacions per fer i moltes pistes per anar estirant. Jo, de veritat, tinc molta sort doncs, de poder anar a visitar a gent gran, que tenen molta memòria, que recorden moltes coses i que, bueno, que m'expliquen, doncs, bueno, quan els hi fas preguntes, doncs t'expliquen anècdotes, t'expliquen el que feien, bé, com anaven les coses, com van fer això, com van fer l'altre, i això, llavors, la documentació que hi pugui haver de l'època, tipus les actes de l'Ajuntament, la poca documentació que s'ha conservat municipal, també hi ha les revistes que hi havia a l'època. Ara tenim molta informació, tenim moltes revistes, molts diaris, molt d'això, però en aquella època tampoc no hi havia tanta informació, i menys del local. Hi havia la revista Montseny, que feia en Miquel Griver, i gràcies a aquesta revista, com que hem pogut anar-ne recuperant unes quantes, no les tenim totes, però sí que n'hem pogut anar recuperant unes quantes, doncs podem saber doncs això, coses que passaven a Sant Celoni l'any 1932, o com va anar la proclamació de la República aquí a Sant Celoni, l'alegria que hi va haver-hi, la gent que sortien a cantar la Marsellesa pel carrer, i coses així, i bueno, pots anar fent, imaginant una mica com devia ser aquesta època amb la gent. I això, bueno, és una sort, aquests elements. Ara, jo conec aquests elements, igual d'aquí un temps en sortiran uns altres o en trobarem uns altres, i tot plegat ens anirà ajudant a anar muntant aquest trencaclosques, no? Que és una mica la història del poble.
Molt bé, doncs ho deixem per un tercer programa.
Vols dir...
Com
al final ens farem pesats com la pudor.
No, això jo... És una de les coses que crec que la història per mi no s'hauria de fer mai pesada.
No.
A tots a l'escola sempre hem dit història, història, història. Però si te la poses a estudiar bé, és molt maca.
Jo penso que sí.
Jo penso igual. I era dels que deia a primària, és que escola, història...
Història, quin pal!
I a l'ESO passava igual. Però un cop vaig arribar a batxillerat... La veritat és que canvia. Canvia
sí?
Molt perquè te n'adones d'on vens, te n'adones de quin era el teu passat, ja no només com a classe social a la que pertanys, sinó com a país.
O sigui, sí.
Catalunya no seríem el que som si el 1714 no hagués passat el que va passar.
Exacte.
Que estaríem millor, que estaríem pitjor... No ho sabem.
Això no ho sabem.
És la història, i per això queda aquesta anècdota.
La història ens ha portat cap aquí, i ara ens està portant cap on ens porta, no ho sabem.
Clar, no sabem per què en aquell moment va passar això, o sí, però tampoc sabem què ens depararà. On serem? Al lloc del 1714, ara 2014 on serem? El 2314.
Ah, exacte.
300 anys més. Bueno. I més celebrant el tricentenari com celebrem aquest any.
Bueno, molt serem a Talleda, ja.
Això sí.
Ho diuen... Això els avis diuen, jo ja seré Talleda. Talleda volen dir al cementiri.
Al cementiri, exacte. Jo ja em sembla que d'aquí 300 anys uns quants ja hi serem.
Fàcil que sí, però bueno, potser no, sí, potser sí. No, Ernest, tu potser estaràs aquí encara fent entrevistes.
La medicina, la tecnologia avança passos de gegant i mira, el millor .7 ràdio segueix en peu i jo segueixo aquí. Home,
bueno, de totes maneres,
molts, també.
De totes maneres, els 300 anys no continuaré fent entrevistes amb tu, eh? Això
no,
ja t'asseguro. No arribarem fins a llavors perquè
ja
no sabré què dir-te.
Doncs no hem parlat de la cançó. Te'n podries pensar alguna ràpida?
Bueno, ja te la vas dir l'altra vegada.
Vam posar la dels negres,
sí,
no?
Sí, home, i és que...
Canviem o...?
No. Aquí no es pot canviar.
A mi no.
No es pot canviar. No. Doncs no.
Doncs no canviem.
No canviem.
Doncs seguim, acabarem el programa amb la cançó dels negres un altre cop.
Clar que sí.
Que ja queda
que
cop. El dia, bueno, d'aquí poc, ara a principis d'abril, ja es comença a preparar la festa major.
Sí, el tret de sortida ja
comença. Ja comencem a engegar motors, mm-hmm. a revolucionar ja la gent, les entitats i tothom.
Molt
i a veure si en traiem una festa major maca com cada any.
Com cada any, clar que sí.
Festiva, que sí. Pacífica i ben xula.
Molt bé.
Moltes gràcies de nou per haver vingut.
Molt bé, Ernest. Moltes gràcies per convidar-me.
Sí, home, sí, tant. No es mereixen. I els oients també ens haurem de despedir fins dilluns que ve a 9:45. I deixem anar sorpresa molt, 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 molt propera. Podríem donar una pista. Jo puc donar, bueno, una frase... que diu, assaltarem la ciutat de les tristors, respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors, hem traficat 1000 somnis i una il·lusió, l'esperança, lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit al món. Jo ho deixo aquí. A partir d'aquí, que cadascú es brini, que cadascú... Molta gent potser ja ho sabrà, i si no, ben aviat tindreu notícies, ben aviat és molt probablement abans de Setmana Santa, i si no, just passat Setmana Santa. A tots vosaltres, moltes gràcies i fins dilluns que ve.
Amunt els negres! Papa! El Nesquik, el Colacao, tot és negre! Sí. Arribo a Sant Celoni. Oh, és festa major. Em pregunta si sap senyor negre. Oh, contesta amb convicció. Ni un xic de sang, ni un xic de sang, que jo sóc negre. Oi! Ni un xic de sang, ni un xic de sang, que jo sóc negre. I no canviaré. La mare em pregunta, Peo, què fots amb mocador? I al llit la dona em pressiona, Peo, el mocador o jo? Jo ho tinc ben clar, jo ho tinc ben clar, que sóc dels negres. Dale! Jo ho tinc ben clar, jo ho tinc ben clar, que sóc dels negres. I em quedo al mocador. Go. Els negres tenen una cosa molt més gran que els altres. La botifarra negra.